Pel que fa a sistemes operatius de mòbils, tots hem sentit parlar d'Android, iOS i més darrerament de Windows Phone, sense oblidar BlackBerry. Tot i que n'hi ha d'altres, els dos primers es reparteixen al mercat de telèfons mòbils intel·ligents o smartphones. Enguany, però, aterrarà un de nou no vinculat ni a Google, Apple o Microsoft. Es diu Firefox OS. Com el seu nom indica, arriba de la mà de Mozilla i serà com Android de codi obert. Com el... pels més tècnics començaran a sonar noms com Gong, Gecko i Gaia, kernel Linux, entorn d'execució i interfície gràfica respectivament. Tots components de Firefox OS. De tot plegat en parlarem amb Toni Hermoso Pulido, membre de Mozilla Cat, Softcatalà i autor del blog El cau del drac. Firefox OS, avui a Mossega la Poma.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A la edició, control tècnic, senyor Albert González.
Hola! Hola!
I en Jordi Sánchez, redactor en cap, senyor Coque López.
Buenas, què tal?
Fora de les trinxeres, Raúl Arribas.
Hola a tothom.
Secció Android, Albert Navas.
Hola, bones.
Friki Commander, Bacalier.
Hola, Tomàs, avui estic molt content.
Oh, no! No.
Estic content perquè ja feia 3 setmanes que no estava en el podcast i ja feia 2 setmanes...
3 setmanes que no estaves content?
No, perquè no podia dir això de Tomàs, avui estic molt content.
Parlant d'estar content, avui parlaràs amb la gent de Ràdio Andorra i tornaràs a assumir les teves responsabilitats.
Les meves responsabilitats.
Amb un gran poder.
Els dius que em truquin aquí en el despatx. En qualsevol cas, estic molt content perquè finalment ja tinc el meu telèfon, el Samsung Galaxy Note, i a més tinc un guanyador pel concurs que vam anunciar fa temps de qui posaria el nom a la màquina.
No van voler dir res nosaltres, no vam estar callades.
El guanyador és en Gerard Alís, que em sembla que és de l'equip de Paella de Bits, i ha posat el nom de Nyaparrot. O sigui, teníem la xustaca i tenim el Nyaparrot, realment.
Bravo, bravo.
I el premi que té en Gerard és una Palm Tungsten T.
Hòstia, que guapa.
És al·lucinant.
Home, és retro.
Jo vaig dir que el premi era molt...
Ai, com Palito.
Palito, tio. I vol que el Nyaparró.
Amb Palito.
És molt útil per subjectar papers.
Exacte.
I per les discoteques lligues molt amb això.
Té lector de targeta SD.
Qualsevol veu de lluny que és del Pleistoceno.
Sí, té lector de targeta SD. A més, doncs, té una resolució 640x640.
Quan passen uns milers d'anys.
80? Sí.
A les plomes que...
I començarà a volar. Això té wifi, té navegador d'internet. És una relíquia de la història de la informàtica.
Sí, però té port d'infrarojos?
Em sembla que sí.
És possible.
Oh, oh my god. Pots enviar
fitxers que tinguin màxim 15 bits.
Avui tenim molt contingut.
Palmo S. Això és un sistema operatiu i no el que...
No oblidem en senyor Raimon Apunt, el nostre productor, que avui és absent, i qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Bueno, en aquest episodi ens acompanya en Toni Hermoso, que parlarà de Firefox OS. Sí, està patint aquí. Últimament tothom qui ve pateix una mica. Després vindrà la tertúlia Mossegui d'actualitat tecnològica, que ens durà cap a la secció també de l'Àlvaro, la secció d'Android, que ja feia temps que no la tenim.
Serà això si li donem micròfon, perquè de moment...
Bueno, la pots fer d'així, de lluny, que se senti de lluny, que queda molt bé, és molt radiofònic.
Que la faci el Marc, ara que té el Galaxy Note.
Sí,
jo us puc explicar algunes coses d'Android que potser no us agradaran. En qualsevol cas, recordar-vos que possiblement això s'estigui gravant, si els gremlins funcionen, això s'està gravant en vídeo, i potser ho tindreu al canal de YouTube de Mossega la Poma.
Vale, sí, tancarem...
Així veuran de veritat que estem patint, de veritat.
Sí. Tancarem el programa...
Tanquem el programa amb les propostes Mossega.
Avui dedicades a l'espionatge.
Ah, carai, sí, perquè està de moda. Els espies estan de moda.
Els sobres, els espies...
I saludem...
Saludem a les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Com sempre, un plaer compartir amb tots vosaltres a aquesta hora.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Oh, oh. Si vols que mossega la poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bueno, avui tenim, com dèiem abans, el Toni Hermoso Pulido. Hem de dir els dos cognoms, potser?
No cal. No hi ha gaires de Toni Hermosos, si no?
No. És membre, entre d'altres coses, de Soft Català i de Mozilla Cat. Una cosa que potser podríem començar per aquí,
sí,
no?
Sí, per aquí. Sí,
començar explicant...
Soft Català ja fa anys que correu.
Sí, molts anys. Abans que... Bé, ja són... Quants? Ja ni ho sé, jo. Són 13, molts, 14, molts 15... jo vaig entrenar-hi fa 8 anys o així. I ja portava temps abans a trajectòria.
Sobretot per això hem portat en Antoni perquè ens parli sobretot del tema del sistema operatiu Firefox OS, sí. Que és un... És novet, a més a més. Ja tenim, ens ha portat una maquineta que ja funciona.
Aquí, Estem veient una màquina amb Firefox OS, sí, sí. Poca broma,
Després li farem alguna foto, tot.
Sí, és un HTC, això?
Bé, això és... La veritat és que no sabria...
És algun telèfon que té nom de condó, segur? Això
és un telèfon.
Desire,
és un telèfon, un telèfon, un, no?
Tots els, ja ho hem dit que els mòbils Android tots tenen nom de preservatiu. Aquest cas... Aquest...
Note és un preservatiu, sí.
Note és un presentador.
Sí. Xustaca i Nyaparrot.
Nyaparrot.
Nyaparrot té un punt.
Tio, és XL. Bueno, doncs el tens aquí muntat, o sigui que funciona.
Sí.
Abans d'entrar a Firefox, anem a parlar de Mozilla. Què feu a Mozilla Cat?
Què fem? Bé, Mozilla Cat, bàsicament, posem una mica en context, no? Com va començar la comunitat catalana de Mozilla, no? Va començar, bé, els inicis, podríem definir el que va ser el Softcatalà, dels primers programes que es van traduir, va ser el que era en aquells moments el Netscape Communicator i tot allò.
Hombre,
Netscape,
tio.
Ara se m'ha fet a l'estómac una miqueta petitó.
Que gran, aquell client de mail. A més, tenia un molt bon editor de pàgines web.
El Composer.
El Composer.
Bé. Anava molt bé.
Era molt, a més, t'ho podies fer tu i tot.
Exacte, era tu feies tu.
Era molt més molon que el de la competència.
I a més, funcionava... I a més funcionava el tag blink, que hi havia un tag d'HTML que era el blink que permetia que les coses fossin intermitents, sí. I que no funcionava amb Explorer, que era el que feia que Mozilla fos molt més guai.
Era més guai perquè podia provocar atacs d'epilèpsia.
Exacte, i és que sofreia.
Ens està tocant aquí la fibra sensible.
I perquè formatava bé les taules, una sèrie de coses.
Mozilla Cat.
Sí, bé, va començar... Sofotava els primers que va traduir va ser això, va ser una traducció que en el seu moment no va ser oficial. Van agafar... No sé si han tingut en Jordi Mas per aquí, potser ho va explicar fins i tot, no?
Vindrà en Jordi Mas aviat a donar una notícia que no podem explicar encara, però... I és una molt bona notícia.
Avui que anem d'espies, no podem contar-la.
Doncs bé, doncs això va començar així, es va traduir al català aquell... Això, no? I posteriorment, va ser que vaig començar jo, va coincidir que... Bé, en aquells moments va sortir el Firefox, va sortir com a, podríem dir, com a forma de... Es veia que quan es va alliberar el codi de Mozilla, bé, va ser una gran fita, el fet d'alliberar-se aquest codi, va ser un dels grans exponents d'alliberament de codi oberta a la història, però no va ser...
Va ser una de les coses que va decantar, diguéssim, la indústria cap al fenomen del software lliure, perquè abans es parlava de free software i diguéssim que les empreses no en volien saber res i Netscape va muntar la seva estratègia
obrint codi. I la majoria d'usuaris no entesos... El Firefox va ser el que ens obria, el que ens feia entendre el programari lliure i el codi obert.
Quan va haver-hi, primer va haver-hi això, Mozilla va alliberar-se el codi. De fet, va fer-se...
Netscape fa la fundació Mozilla. Exacte. Per alliberar el codi.
Sí, va haver-hi tota una història aquí, que també seria força estona per explicar, no? Va haver-hi American Online, tot això, etcètera, no? També van ser dels, podríem dir, abans de programar lliure, van ser més o menys, va seguir-se més o menys les pautes del codi obert, no? Aquí tindríem la discussió entre programari lliure i codi obert, però no hi entrenem. I quan 7 o 8 anys es va veure que Mozilla, podríem dir el codi aquest, doncs, tot i que va ser molt adoptat per la comunitat de programari lliure, Linux, perquè era el lloc únic on funcionava, encara no arribava a tothom. No arribaven a tots els usuaris i la gent estava fent servir l'Internet Explorer i s'havia arribat al moment que era tot un monocultiu d'Explorer, no? Amb tots els pop-ups i tot allò, si us en recordeu, aquella època.
M'agrada agafant trampa.
Sí, 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 sí. No, això passava, eh? Aquí, clar, el canalla ara no sap què és.
Ara, ara mateix, si algú, per exemple, té que anar a la web de Generalitat a fer una signatura digital amb el DNI digital o amb el carnet de la universitat, és obligatori utilitzar un PC amb Windows i amb Internet Explorer.
Sí, és això.
Perquè no funcionen els certificats. És una meravella.
Això no, només de la, després, no només de la Generalitat, eh?
Bueno, jo dic de la Generalitat perquè la setmana passada vaig haver de lliurar coses i vaig haver d'anar a demanar un PC i utilitzar...
I ho dic per experiència pròpia també.
Anem a parlar de Firefox com a sistema operatiu, però abans una petita reflexió sobre Firefox navegador.
Sí.
No sé què penseu vosaltres. Firefox va fer una gran feina, que va ser obrir la porta.
Exacte.
Li ha tret l'hegemonia a l'Internet Explorer i ha permès que apareguin Chromes, que apareixin Operes...
I sobretot el que va demostrar és que se li podia fotre mal Explorer.
Sí.
Perquè jo crec que va haver un punt en què tots donaven per fet que no, que Microsoft en això dominaria com a sistemes operatius i que era així, que punto.
El que passa és que Chrome li ha fet una mica el llit, sobretot per aquells de nosaltres que som molt usuaris de serveis de Google.
Sí, sí, però també hi ha explicacions. Després podem parlar d'això.
Sí, però... I Firefox ha quedat com un navegador... segur que aquesta precisió és
el navegador que té tots els plugins per fer tot el tipus de coses.
Sí, però és massa
lent.
Pesat. És pesat. I a més a més, és molt de developer.
I ara com ara, em perdonaràs, però Firefox és lent i Chrome, ara com ara, és dolent.
Sí.
Jo he tornat a Safari.
Ha anat perdent qualitat en els últims temps, Chrome. Sí, estic d'acord.
No li feu cas, que no sap el que dic.
Chrome fa el tonto fins i tot a les aplicacions de Google. Va millor Safari.
O sigui, ara que et compres un Samsung, un
nyaparrot... No, tinc el nyaparrot per fer servir un altre navegador. Faig servir el Chrome, no m'agrada.
Sí, però això, sobretot el que dèiem, jo crec que Firefox, sobretot el que va aconseguir és fer aquest canvi de mentalitat
de
la gent.
Deixem el senyor de Mozilla que es defensi.
No, cap defensa, no. És el que heu dit vosaltres. Simplement va permetre obrir el mercat, obrir l'ecosistema a més actors, no? I de fet molt positiu que van aparèixer altres com Chrome i tot això, no? Podríem discutir una altra cosa, potser abans d'entrar en Firefox OS, no? Que si en un passat, una cosa que tenim una certa preocupació des de Mozilla és que si en un passat hi havia el perill del monocultiu d'Internet Explorer, ara està passant que aquest perill torni a donar-se, però no amb l'Explorer, sinó amb les plataformes web, no? Per exemple, fa poc, a més, va haver-hi que l'Opera...
Opera ha renunciat al seu propi
Presto,
motor.
I ara faran servir WebKit, no? Clar, això estem trencant la diversitat, no? I això és una amenaça, esperem que no, als estàndards.
Sí, perquè ara... en aquest cas també WebKit és una plataforma open source.
Sí, pel que fa... Aquesta no seria una discussió tant de pel que fa al codi obert, sinó una discussió pel que fa al respecte als estàndards.
A la varietat,
estàndards,
no?
A la varietat,
ara l'única guanta que és l'Explorer, no? El de Microsoft deu ser l'únic que no va...
Clar, ara només tenim el d'Explorer, el Trident, tenim el Gecko, que és el de Firefox, i el WebKit, que fa servir Safari, Chrome, i ara fa servir Opera, no? I clar, i sobretot això és bastant dramàtic pel que fa a les plataformes mòbil, més que no fins a l'escriptori.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
Molt bé, en companyia de Toni Hermoso, parlant de Firefox OS, ara sí, ara ja toca parlar de Firefox.
Les entrades aquí què posa? A quina hora posa? Als 10 minuts? Catapum!
Molt bé, anem a parlar de Firefox OS. No,
la culpa és nostra perquè al primer li van dir: aquí manes tu.
S'ho ha cregut. Avui hem portat a l'Àlvaro, que és l'únic que és més alt que ell, perquè si no...
Perquè li foti canya, perquè si no... anem a parlar de Firefox OS. Val a dir que hem fet una petita pregunta a la comunitat Mosegui de Google Plus i hem tingut un munt de coses de gent que li volia preguntar coses on el Toni. Començant per records de l'Esther Soler, que t'ho he dit abans en privat, però vull fer públic que la Musa ens ha donat records.
Ai, fa temps que no hi parlem amb la Musa.
No. El trobem a faltar.
Sí, ella també nosaltres.
És que no ens va molt bé el tema de l'Skype últimament. Ja ho arreglarem.
Això s'ha d'arreglar.
Firefox OS, què és?
Què és? Doncs bàsicament és un sistema operatiu basat en Linux, amb una capa sobre, podríem dir, de Gecko, que és el motor de renderització HTML això de Mozilla, i gràcies a això, a partir d'aquests dos components, doncs, s'ha fet un sistema operatiu basat íntegrament en el web. No? Sí, i pregunteu com funciona això, no? Quin és el llenguatge que fa servir d'anar això, no? Bàsicament és JavaScript. Igual que en altres llenguatges potser seria Java o seria potser C o això, doncs aquí tot funciona a la capa superior amb JavaScript.
Les diferències amb un Android o amb un Ubuntu OS?
Sí, les diferències amb un Android, sí, aquí tampoc sóc un expert d'això.
Android té una pila, té, hi ha una pila de llibreries de capes, i de servei que permeten fer una pila de coses. Per exemple, té una base de dades integrada o té serveis de seguretat i té una pila de coses que pots crear, que és molt més prim, que és només el, sí, bé, el, renderitzador i els controls.
Clar. A quin mercat va enfocat, entre cometes, no? Perquè sí, suposo que aquí explicarien, perquè tothom m'entendi conceptualment, no és un sistema operatiu mòbil de pesat, com pot ser l'iOS, no? Entenc?
No, a veure, l'objectiu, inicialment, quan s'ha plantejat el Firefox OS, la idea és arribar a... Clar, avui en dia, per exemple, no tothom d'arreu del món, sobretot en països emergents, no es pot permetre un d'aquests catxarros que veig aquí grossos i que potser...
I nosaltres tampoc ens els podem permetre, sí, sí. Suposo que et dic la...
Nosaltres els robem.
Aquesta és una altra opció, però no entrem aquí. Però, clar, la idea és arribar a aquesta població amb dispositius que potser no superin els 100 euros lliures, en aquest sentit, no? I a partir d'això, doncs mira, d'intentar tenir una cosa molt fàcil, vull dir, molt bàsica, amb unes funcionalitats que siguin gairebé tot el que tenia un smartphone, doncs amb un sistema operatiu bastant modest, no? Per exemple, el que tinc aquí a les mans seria això. Fins i tot està reduït les prestacions per intentar emular com seria més fins i tot menys potent i així, no? S'està intentant optimitzar molt a nivell de JavaScript perquè la càrrega sigui molt més eficient, etcètera.
Perquè aquí l'objectiu és que les aplicacions siguin en HTML5, en principi. O sigui, no que siguin natives, sinó que sempre tot sigui via web, amb HTML5.
Exacte.
Però en tot cas, tot i que les aplicacions són HTML5, igualment tens que utilitzar unes APIs pròpies vostres per accedir, jo què sé, a l'acceleròmetre, a la càmera, al GPS o...
Exacte. Aquest és des del meu punt de vista, el gran atractiu, potser això no està en l'usuari final, però potser els tecnòlegs i la gent interessada en el nivell web, estan fent un munt de desenvolupaments per fer coses amb el web, especialment JavaScript, que abans eren impensables, que vull dir que només podies fer-ho amb aplicacions natives, no? Per això s'estan fent un munt de web APIs, que podeu visitar al wiki de Mozilla, per accedir a això, acceleròmetre, per accedir a càmera, SMS, etc, no? I algunes d'aquestes APIs, per exemple, està fent Mozilla, i només té Mozilla, però també estan treballant perquè siguin estàndards que puguin incorporar-se a diferents sistemes, a diferents motors de renderització, etc.
Això, la pregunta que t'he fet al principi venia del David Tortós, del David Solsona, amanida amb una cosa que havies apuntat tu.
Sí, també per la diferència que hi ha amb l'Ubuntu OS.
A l'Ubuntu OS, la veritat és que jo a nivell tècnic, és un Linux, òbviament, però sobre la capa no ho tinc molt clar. El que sé és que a nivell de desenvolupament d'aplicacions, el que he llegit, tens dues opcions. Ells tenen, per exemple, tens els HTML5, que és una cosa també permet tenir-ho amb Android, tot sigui dit, i ells també fan servir QML, que és una espècie de modelització, llenguatge de modelització sobre C++, no? I tenen aquestes dues coses, no?
És que els dos són Linux, dic, perquè l'enfocament sembla molt diferent. Perquè
Android també és Linux.
Sí. Però ens estan ensenyant això i HTC, en teoria, se sospita que presenta una tablet amb Ubuntu OS avui o demà, crec.
L'enfocament de Mozilla, per diferenciar-ho d'altres opcions, com també WebOS i tot això, que també utilitzen web, no? És que això és web pur, per dir-ho així. És bàsicament tot web, tots els pros i contres que implica ara mateix.
Deixa'm fer una pregunta. Llavors, és necessari fer un sistema operatiu? Perquè llavors es podria fer un Firefox per Android i un Firefox per iOS, on encapsuleu, a través de sent aplicació nativa, les APIs de JavaScript.
iOS no et deixa. iOS no et deixa. Amb el sandbox no et deixa.
Vale, per iOS si no es deixa, no, amb jailbreak segurament sí que es podria fer.
Sí, bueno, però hi ha qüestions
Per Android es podria fer tranquil·lament. No necessites treballar a nivell de sistema operatiu.
Aquí el que arribem és a la discussió que hem vingut abans, no? El que es vol fer és aprofitar sistemes, per exemple, es vol estalviar aquesta capa de Java, d'Android, tot això, per fer una capa molt més lleugera i que sigui, bàsicament, doncs, podríem dir, un navegador que executa tot.
Clar, però allò és una miqueta, aquesta és l'aproximació que sé de Chrome OS, però jo com a desenvolupador el que necessito saber, escolta, a veure, en quants milions de dispositius aniran aquestes aplicacions si tinc que invertir el temps de, diguéssim, dissenyar la meva aplicació perquè funcioni sobre això?
Bona pregunta. Mira, aquí hi ha diferents respostes, no? Per exemple, la resposta que funcionava per la majoria de desenvolupadors és que, clar, els desenvolupadors, per exemple, que funcionen amb plataformes, amb frameworks com Cordova, Apache Cordova, per exemple, que vostè desenvolupa amb JavaScript, HTML5, i llavors ho porta, per exemple, amb Android, amb iOS, això, és qüestió de temps que també surti per Firefox OS, no? Això és una opció que segurament serà la més utilitzada pels desenvolupadors en un futur. És una cosa que s'està treballant. A altre nivell, ja de forma nativa, no nativa seria el terme, les web apps que funcionen amb Firefox OS també poden funcionar amb Firefox per Android.
Funcionen per Android?
Sí. Aquí tinc un exemple.
I les APIs per accedir a la càmera i tot això, també feu el pont?
Hi ha algunes APIs que ja funcionen, i hi ha algunes que estan en desenvolupament. Vull dir, a nivell de web APIs, això es pot mirar en una taula, ja us ho ensenyaré si voleu després, o podeu posar un enllaç als oients interessants. Hi ha diferents graus de desenvolupament, no? Hi ha algunes que ja funcionen en Firefox, altres que només funcionen en Firefox per Android. És qüestió que progressivament, fins i tot, també esdevinguin estàndards, no?
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, aquí a taula rodona amb Toni Hermoso parlant de Firefox OS. A veure, ho heu anat més o menys preguntant, perquè tenim un munt de preguntes dels Mosseguis. No vull deixar de citar-los. En Jaume Alventosa ens pregunta, per exemple, si es podrà instal·lar a qualsevol telèfon, a qualsevol smartphone. O n'hi hauran alguns específics que ja el portaran preinstal·lat?
Molt bona pregunta. El Firefox OS, no?
Sí.
Ara mateix, si aneu al wiki de desenvolupament de Mozilla, hi ha instruccions per instal·lar-ho a diferents dispositius, no? Per exemple, jo ara mateix tinc aquest dispositiu, que és un ZTE, bastant d'això, que és un de proves d'aquí, que funciona. Amb un Samsung Galaxy 2, per exemple, hem pogut compilar-ho i fer-ho dual boot amb Android, però, per exemple, no està del tot acabat, no? I si us he de dir la veritat, jo crec que és una cosa que se suposa que en tots els, com a mínim en els Androids que funcionen amb Ice Cream Sandwich, potencialment podria funcionar.
Sempre que el puguis rotejar.
Sí, òbviament, sí.
Perquè alguns que els intentes rotejar, a vegades es converteixen en un brick.
Clar, és una cosa... Encara estan... Penseu que Firefox OS és un projecte que és bastant jove, eh? Vull dir, no té tot el rodatge que té Android i tot això. Mm. Òbviament que se n'aprofita tot el llegat que té aquestes plataformes, però si tu pots... Puc comptar que, per exemple, que totes les coses que funcionen amb un Cyan... Si tu pots posar un CyanogenMod, un MIUI en el teu Ice Cream, com a mínim, un que funciona amb Ice Cream Sandwich, potencialment podrà funcionar amb un Firefox OS.
Més preguntes. En David Marcinjac ens pregunta si hi haurà botiga d'aplicacions, com funcionarà. Aprofito i te les deixo caure totes. També ens diu, podrem sincronitzar música, pel·lícules, podcasts, videoclips amb els nostres ordinadors? I com anirà l'actualització de programari?
Sí. A veure, la botiga serà el marketplace que, de fet, ja podeu visitar, que és marketplace.firefox.com, no? Aquesta seria, podríem dir, la botiga oficial que porta Mozilla. Clar, això no exclou que també, llavors, altres operadors així puguin tenir les seves pròpies botigues, no? Clar. Però aquesta seria la botiga. I aquí ja poden pujar-s'hi aplicacions web apps, no? Paral·lelament, tothom pot muntar la seva pròpia botiga, pot instal·lar-se a part de la botiga, o sigui que la gent té llibertat d'instal·lar-se aplicacions independentment de la botiga, eh? Què més?
Sincronia de música, pel·lícules, podcast...
Per poder, no sé, fer servir serveis com Dropbox o coses d'aquestes, vol dir, no?
O iTunes...
La veritat és que no en tinc coneixement.
Això és un tema d'aplicació.
Tomàs, tu no vas sentir les declaracions de l'Steve Jobs el 2007 que deia que ningú voldria veure pel·lícules amb un iPhone?
No.
Dic amb un iPod.
No té cap sentit.
No sé per què volen veure pel·lícules amb un iPod o amb un telèfon mòbil.
Total, és que estem fotent
les preguntes que fem.
Estem fotent telèfons amb unes pantalles que es veuen millor que la realitat per res.
Per res. És que per ni la gent no vol això. És que...
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
acabem tertúlia ja sense
sí, últimes preguntes,
no? Rotllo una
pregunta més.
Sí, l'única cosa que volia dir és que ara estem veient així com un telèfon per petit, per països en vies de desenvolupament i aquest tema, però penseu que encara que a dia avui està una mica verd, al futur seran aplicacions en el tema de les 5 o similar, perquè per un desenvolupador serà molt més còmode fer un desplegament a multitud de dispositius.
Clar,
aquest, un sistema com el Firefox OS està preparat de collons per quan arribi aquest canvi.
Sí, sí, per dispositius diferents.
De fet, és un dels primers passos en aquest sentit. Una pregunta.
Sí.
L'última ja, que anem ràpid.
Quantes línies de codi té Firefox OS?
Ostres, t'has
fotut. Aproximadament, o sigui, perquè dic, una de les coses que jo li veuria la utilitat és, ara imagina't que jo sóc treballés doncs, per aquests que fan aquests de seguretat de l'estat, telèfonos per donar a gent, diguéssim, de la meva organització, que saber que són realment segurs, doncs agafo, jo què sé, un becari, contracto l'Àlvaro i que es xubi totes les línies de codi per veure que fer-ho realment segur.
Seguretat certificada per becari, és la millor,
la millor manera.
Funciona, no?
Gràcies, Marc.
O sigui, vosaltres ens ho va explicar el rector de l'UPC, de l'univers només un 10% és matèria visible i com va dir en Raimon, la resta són becaris. Doncs, quin volum té per jo agafar i muntar un equip que m'assegurin realment que tinc un sistema que jo puc estar segur del que m'està funcionant i controlar la criptografia i controlar tot el que passa amb aquests dispositius.
Bueno, a punt d'una nombre, és a dir que del codi hi ha el codi de Gecko, de Mozilla, hi ha el codi del Lion Monkey, que és el sistema de l'execució JavaScript, tens llavors el Gaia, que és la capa d'aplicacions HTML5, però en nombres de línies...
Ha de ser possible amb relativa facilitat perquè hi ha gent que fa una distribució de Linux de dalt a baix. O sigui, comparat amb això, suposo que és bastant
més... Però moltes vegades estàs agregant coses, no t'estàs xupant tot el codi. Estàs utilitzant paquets que més o menys ja confies.
Acabem tertúlia.
Acabem sí, perquè aquesta gent no mola.
Per si em fitxa la CIA o algú que vulgui pagar molts calés, ho podem
muntar. Toni, moltes gràcies.
Hombre, posem becàries i tot, home.
Talla micros, nen.
Moltes gràcies per haver vingut. Et convidem a quedar-te. Marc, gràcies als oients que t'aprecien molt.
Encara que sembli mentida, no ens ho expliquem, però
no,
sou que
no
sí.
No entenem per què.
No ho enteneu. Jo.
Escoltaràs una recomanació d'una gent de la selva.
Sí, perquè la setmana que ve passada vas vituperar el metal, i
avui estic
molt,
pagant...
Tot i que la gent li ha encantat els darrers dos podcasts i no vull dir res.
No t'he agradir, sí, perquè bueno,
doncs avui tornarà el metal a la música a la poma de la mà dels Electric Fly Killers. Passing by, let the beer train. The star come becomes to unreal star. Unsee by yourself, by the wall, by the censure. Enjoy your sample, say. Don't forget who you are. Don't forget what you are.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Tertúlia amb passió con lo terrorista.
hem de fer un carro amb xec.
No, diu que no podem fer un carro amb xec perquè ja està cremat.
Ja he pagat la penyora del metal.
Ja no es pot
fer. Però haurem de fer després la proposta de l'autèntic heavy metal. Després en parlem.
En el moment que surt un meme d'aquests per la tele ja no es pot fer.
Sí, ja ha
sortit per la tele.
A Amèrica ja ha sortit per la tele.
Ah, merda. Jo vaig sentir-ho a la ràdio. A la ràdio em van parlar, però ja a la tele no.
O sigui, a la ràdio ja és igual. En el moment que surt generalista ja no es pot.
Ja està, ja no mola. Bueno, el que sí que mola és fer el que estan fent les agències d'intel·ligència internacionals, que han fet una conspiració, que es dediquen a tirar meteorits contra la...
Saps, no?
Tiren meteorits contra la Terra.
Ah, sí.
Hi ha gent, he sentit a podcast americans que hi ha d'aquests neocons que estan dient que són en realitat la CIA tal, que tiren d'allò per canviar la política internacional i fer cooperació especial.
Ara, en sèrio, jo a la mitja hora de caure, ja he sortit per la tele que havia caigut el meteorit i no sé què, vaig veure la primera conspiració de que no era un meteorit, que era un avió, que l'havien abatut.
Lo guai és que les millors imatges que s'han tret del meteorit estan muntades en les càmeres que porten els russos en el cotxe.
Saps per què?
Per la corrupció dels policies.
Exacte. La corrupció dels policies i no només això. Les companyies d'assegurances t'obliguen a portar-la moltes vegades perquè hi ha gent que es llença contra el teu cotxe perquè l'atropellis i a l'assegurança li pagui. Llavors, per tindre una prova de que s'ha llançat allò amb alevosia i nocturnitat, portes la càmera posada.
De totes formes, el millor d'aquests vídeos és, fixeu-vos, és com reacciona la gent. No, s'ha de ser molt rus per reaccionar així. Això és per cagar-se viu.
Segueixen conduint? Sembla tret una pel·lícula Superman.
Perdoneu, ara que heu fet boicot al guió...
Què és allò del guió?
Hi ha una... Si aneu a YouTube, es diu... Car Crash Compilation, Russian Car Crash Compilation, no, i cada mes hi ha tanta gent que fa això que cada mes hi ha una publicació de tots els millors vídeos d'hòsties amb cotxes russos.
I ja, s'espinyen molt.
I dissabte vaig començar a mirar-me'ls.
Vas estar tota la nit, eh? En comptes de veure Espartacus, ja vas veure allò directament, bestial, no?
Sí, però vosaltres fixeu-vos, hi cau un meteorit que fot una llum que deslumbra el sol, i la gent continua
conduint.
S'ha de ser molt rus.
Has estat a Rússia mai?
No, però...
Jo sí que he estat i és molt divertit.
Per la gent sempre... Això només pot passar a Rússia. O sigui, cau allò i la gent...
Vale. Sí, quasi bascos, eh?
Escolta una cosa, tu pensa que allà a Rússia havia explotat Txernòbil i a Moscou no s'havien enterat. Moscou se'n van enterar perquè els finlandesos els van preguntar, escolta, hem notat radioactivitat, potser hem sigut nosaltres, sabeu alguna cosa?
Com diu el Mariano Rajoy,
perquè ningú deia res,
a Rússia passen coses.
Jo vaig estar en una conferència amb el cap de seguretat de la central nuclear que va detectar l'explosió de Txernòbil. Era espanyol, és català, de fet. Un tio que treballava allà, a Finlàndia. I com se'n van donar compte? La gent que treballa, cada vegada que entra i surt de la central, passen per un filtre d'aquests i miren si porten coses amb radioactivitat.
Entraven amb més radioactivitat i sortien.
I van dir, cony, hi ha gent amb radioactivitat, però cony, són els que entren, no els que surten, què passa? Llavors van començar a mirar, van dir, a veure, quin és l'isòtop que estan d'allò? I quan veure l'isòtop que era exactament, van dir, els russos els hi ha patat una.
La mare aquí.
Els russos els hi ha patat alguna cosa, perquè això només ho fan servir els russos. I la van liar, sí.
Són estoicos.
Jo, és que em vaig meravellar amb els vídeos, però anava veient, vaig veure el primer i vaig dir, hòstia, quin tio, amb quina plomo.
Algú fins i tot girava cap allò per
mirar-s'ho bé.
Hi ha un vídeo, per exemple, que ell va de cara quan ve el meteorit i arriba a la cantonada que ell ha de girar i gira. Jo vaig cap a casa, doncs jo giro i cap a casa.
Cau un meteorit i què?
Està allà el meteorit, jo vaig a casa.
Jo deixo una mica rus, per mi aquesta història és verídica, em va passant a mi. Jo en l'any 97 estava a Itàlia, a la zona de Sis, quan van haver-hi aquells terratrèmols. I on estava jo, hi havia hagut un terratrèmol de grau 6.5. O sigui, el que va passar, jo estava dormint al llit.
Va caure mitja ciutat.
Durant la nit, jo estic al llit de l'hotel i em va començar a botar el meu llit.
I va fer mitja volta i va dormir.
Em vaig aixecar, recordo que vaig renegar i vaig parar el llit.
El va agafar fort.
I quieto parao.
Quieto. Vaig despertar i vaig dir, el llit està botant. Solució, atura el llit. Vaig aturar el llit es va parar, vaig seguir dormint.
I no per mirar les mans com dient, hòstia.
Que bueno soy.
I l'endemà vaig anar a l'oficina i em van dir, però... Com és que vens ara a les 9 si estem tots aquí al carrer des de les 8 del matí i amb el terremot?
T'agrada el vodka, no?
I així,
també?
Dic,
algo sí, passat.
Sí, aquest imputava al llit i diu, què vas fer? Dic, vaig aturar-lo.
I punto.
I ja està, i no... Dic, o sigui,
mossega la poma.
Mossega la poma.
Debat tecnològic dispers.
Dispers. Però segur que és interessant, home.
Mira, tenim un, dos, tres, quatre...
Anem a lligar, perquè aquest any el Mobile World Congress no vindrà aquella empresa russa que us en recordeu? Quina empresa? La que posava només una tarifa amb ties amb...
Ah, sí, aquella.
Que l'any passat ja va ser tan escandalós que repartien flyers per anar a sopar amb elles i això als executius.
Ah, molt bé.
Mòbils no tenien, ara tenien un tram.
No, em sembla que era una companyia de telecomunicacions russa, però que a l'escenari només posava el nom de la companyia i vinga, noies, per allà desfilant.
I hardware. Companyia i hardware.
Ara ja sé per què Gazprom patrocina la Champions, no?
Pues mira, sempre algú
portar les noies aquestes.
Ja pot ser.
Mira, com hem lligat tot? Rússia, Mobile World Congress.
Vaig a llegir les notícies molt ràpidament, no anem a aturar-ho.
A veure si alguna cosa agradi.
Que l'última sí que m'agradaria que ens aturéssim.
Pues deixa les altres, passa.
No, però s'ha de dir.
Ah, bueno.
Apple ha tret la versió 6.1.1 per iOS només per usuaris d'iPhone 4S.
T'ha sobrat un 1, però visca. Tu endavant. No,
sí, perquè l'havien cagat gorda amb la bateria,
vale,
no?
Jo
no, amb la connexió 3G.
Amb la connexió 3G. Jo sí, es desconnectava tant en tant. Jo l'he actualitzat, ja funciona.
Visca! Ole, ole!
Nous preus i millors processadors pels MacBook Pro Retina.
Se'ls han fet més baratos i els hi han pujat el...
la velocitat.
Ah, és bé. Que estaven una miqueta cars.
Estan una mica, sí.
Bueno, estan cars sempre.
Sempre, però avui eren una miqueta massa cars, sí.
A l'anterior programa vam posar-ho damunt de la taula, però avui m'he dedicat a fer un article que ja portava diversos dies donant-li voltes respecte a la Xucat. Es diu Xucat, eh?
Sí.
Que té Apple amb l'iPhone. Ha de fer un canvi. No.
Jo, per fer-ho curt, estic completament d'acord amb l'article del Tomàs.
No, jo entenc...
Aneu-lo a llegir, que està molt
bé. Jo entenc... A veure, l'article està molt bé i puc compartir moltes coses de les que dius, però des del punt de vista d'anàlisi de negoci, Apple no té cap problema, perquè està venent tots els telèfons...
A new markets. No. Però no a mercats consolidats. Està perdent quota de mercat ràpidament a mercat consolidat.
No està perdent quota. No està, a veure, està perdent...
Amb iPhone, no amb iPad. Amb iPhone.
No està perdent quota de mercat perquè el mercat creix molt, però està guanyant volum de vendes. En els mercats consolidats està guanyant volum de vendes. El que passa que, evidentment, el que està passant actualment és que els mercats tradicionals, com per exemple Espanya, el que està passant és que abans hi havia un 30% de smartphones i les restes eren catxarros.
Això és veritat.
I ara, cada vegada hi ha més telèfons i està creixent el mercat i, evidentment, creix per baix.
No, però això és veritat. Està creixent tant Android com Apple.
Com Apple.
Però sí que és veritat que
Android creix més de pressa.
I que pel paradigma que té Apple, ara està en un punt en què, depèn del que faci, si no fa el que ha de fer, quan dintre de dos anys vulgui reaccionar, potser està. Aquestes coses van així, aquestes coses és com una avalanxa.
Sí, quan però ara no com ara Apple està venent tots els iPhones que fabrica, i ara com el tema dels App Stores...
Els Nexus 4 també.
Les botigles d'Apple...
Apple ha de convèncer
també. Cada 4 que fan, els venen tots 4.
Sí.
Jo he tingut iPhones des de l'iPhone 1 i m'estic plantejant no tenir-lo més.
Jo tinc el Nyaparrot.
Bueno, perquè tu canvies.
Jo he fet el canvi a Nyaparrot i et puc explicar que el Nyaparrot té dues coses fantàstiques. Una, la pantalla grossa, que és tan ampla
com llarga l'iPhone 4S.
O sigui, això és fantàstic. I a més, a diferència de la xustaca del Nexus 7, el Galaxy Note, si tu li dius configura fonts enormes, pots veure el correu, pots veure totes les aplicacions en tamany enorme. Jo, per exemple, fixeu-vos l'àmbit.
Dono fe que
és suficientment gros. Tu ets immens, hombre magú.
I es veu molt.
M'agrada llegir les coses.
Però la gràcia és...
És per això que vull
telèfon gros. Segons aquesta regla de 3, el que has de fer és comprar-te una pantalla de 32 polsades i portar-la sota el braç.
No, tinc una 27 allà i la tinc...
La portaràs sota el braç i com a telèfon.
Exacte, és una opció.
Quan les facin plegables seria una opció.
I l'altra cosa que va molt bé realment és l'S Pen, el del llapis per prendre notes.
Fantàstic.
Va realment,
o sigui,
realment bé.
M'estàs dient... No pots.
Que des del primer dia mossega la poma considerar una idea genial.
Pitjor, m'estàs dient. M'estàs dient que la gran evolució de la telefonia avui en dia és fer les màquines més grosses i posar-li llapis? Me cago un cony, acabes de regalar un palm que no l'hauries de regalar, torna-li a posar el telèfon a dintre i a córrer...
El tema és, el Galaxy Note el fa servir
molt dit, això és el que vau dir,
i per prendre notes en reunions, com que això és tan gros, utilitzant el llapis és realment útil, és com una llibreteta.
Després,
a nivell de sistema operatiu, li falta molt. No li falta molt a nivell de notificacions i widgets i polles, les té totes, però a nivell d'estabilitat li falta molt. Estàs en una aplicació escoltant música en una altra banda i de cop i volta, perquè aquest es connecta a internet o rebut un correu, t'ho plega. el Bluetooth...
Ui, però això també ho fa iOS, eh? Jo estic escoltant un podcast, m'entra una notificació, una alarma o alguna cosa, i si té so, em baixa el podcast, em fot la notificació i endavant.
Jo les tinc desactivades a tot arreu, i fins i tot estan desactivades, peta. El Bluetooth, el Bluetooth és erràtic. Tu el tens connectat, estàs parlant per telèfon i el Bluetooth es desconnecta, ara es torna a connectar... O sigui, no... I les aplicacions, per exemple, tu connectes el Bluetooth, dius, reproduir la música que estiguis escoltant i té que triar a veure quina aplicació sortirà. I potser em surt l'Audible, o potser em surt el podcast...
Però no, però això,
surt...
això també em passa... Això és per sistema de
bé. Amb iOS, home, a mi no ha tingut mai cap problema.
Quan jo connecto per Bluetooth, a vegades m'arrenca el programa, el Downcast pel podcast, a vegades m'arrenca el reproductor de música...
Però en principi, quan tu estàs a dintre d'iOS, totes les aplicacions que fan reproducció tenen el botonet aquest de seleccionar cap a on ho estan enviant. I en Android no hi són. En Android és, en Android és, hi ha alguna entelèquia d'alguna banda que d'això, i a part, això té una conya interessant, i és que puc fer coses com escoltar música i estar escoltant un llibre d'Audible a la vegada, i llavors els escoltes en banda sonora, però és que bàsicament és una cagada. Entenc que és una cagada.
Fas coses molt rares per tot el
sí, i de vegades deixo un vídeo... tens un vídeo carregat amb una pàgina...
Encara que no sembli... Espera, encara que no sembli, està encantat amb el Note 2. I és veritat, està encantat, però no sembla.
I estic esperant que em fotin un iPhone de 6 polzades. Jo vull un iPhone de 6 polzades i amb un llapis.
Em queda un darrer tema que sí que no
tindrem. Perquè és molt millor sistema operatiu.
El mourem per la setmana següent, que és un tema que m'agradaria tocar, que és la crisi de confiança a les xarxes socials. Amb la xarxa social, amb Facebook, amb LinkedIn... La veritat és que aquesta setmana tenim exemples perquè LinkedIn ha enviat un... Porta ja uns dies enviant correus. El teu perfil està entre l'1% més visitat, festa prèmia...
Ah, no era jo només.
Què és això?
Jo m'ho vaig creure.
I el Miquel Labòria també, i molta gent de la feina també. I...
Ho vaig imprimir i m'ho vaig penjar al despatx.
Doncs no.
Felicidades, te ha tocado la loteria.
Ara m'hi han puntat la vida, cabrón.
L'Àrcio Fénix també t'ensenyem.
A la feina que tenim Premium no ens ha arribat, perquè ja tenim Premium i només els ha arribat als que no tenen Premium perquè s'hi facin.
Jo soc de LinkedIn, no tinc Premium i no m'ha arribat res.
A mi tampoc.
Veus perquè
no
era jo.
És un només en Tomàs i en...
Bé, és un tema llarg que vull tractar amb més calma i ho farem la propera setmana. Anem ara a veure Robotitos.
Robotitos.
O ets un veterà de la batalla cibernètica. Sigui com sigui, segur que els trucs de l'Àlvaro et serviran. Android, robots al terminal.
Molt bones a tothom.
Viva l'èpica.
Hola, Marc. Avui tampoc parlaré, oi?
No, has vist el vídeo que vaig enviar dels Compressor Head?
No.
És una banda de heavy metal de robots. Són tres robots, bueno, de fet són quatre. És un que toca la guitarra elèctrica, però toca la guitarra
ens
de veritat.
Ens hem patat l'entrevista, ens hem patat la tertúlia.
L'altre toca el baix, clar, que ni el que toca la bateria,
entén
i jo és un
altre
que aguanta
dues setmanes
el baix.
Porta dues setmanes sense venir.
I tot això ho porta acumulat.
I a més a més, el que porta avui tampoc és gaire cosa.
No, la seva dona...
Ha omplert quatre fulles de guió.
La dona d'en Marc em truca, em diu, porta-lo al podcast. Que l'aguanti a casa, porteu-lo a voltar.
Que es desfogui una mica.
A més,
és molt interessant perquè s'ha currat una previsió de lo que veurem en el Mobile World Congress en relació a Android.
Ojo, que aquestes coses després te les posen.
Això després et farà mal, eh?
Exacte. No.
Fes un fotogràmetre com els de RAC1. No, ja,
hi ha previsió.
Avui l'hem de detallar perquè tenim moltes propostes. M'ho seguis?
Doncs vinga, fot-li
canya. Fins ara ho estem fent molt bé perquè no el deixem obrir la boca.
Vinga, som-hi, anem per feina.
Li tallo el micro, Marc, ja està.
A veure, el Mobile, què fas? Què fas, Marc, que m'estàs agafant això?
M'agrada.
Ah, m'ha agafat una cosa a la taula, m'ha agafat el telèfon. A veure, comencem.
El telèfon és un Nexus 4, eh?
Sí, és Papa Noel, no existeix aquest telèfon, en veritat. S'està afaitant amb el meu telèfon.
Diu que era un Motorola Razor, aquest s'hi sembla bastant.
Razor.
Especial Mobile World Congress.
Mobile World Congress, que és la setmana que ve, com alguns sabreu, és que us agrada aquest tema.
No hi haurà russes en biquini.
No ho sé, a mi em faria molt trist, però és possible.
El cas és que sí,
si hi ha russes en biquini, no patiu. Seguiu Mossegar la Poma al canal vídeo de YouTube.
Exacte.
Perquè nosaltres gravarem tot en directe.
Totes les russes en biquini.
Totes les russes. Eh? A mòbils no gaires.
Llavors, warning, explícit canalillos, no?
Exactament. Jo, com que vaig... com que vinc un cop al mes i pico, resulta que vinc d'especial fira, especial fira. L'últim programa vaig fer l'especial CES. Sí. Mira, se m'ha apagat la pantalla. Que resulta que bueno,
el següent no, cop que no ha... faràs alimentària o Construmat?
Com?
El proper cop que vinguis faràs alimentària.
Ah, Construmat, és que són famosos per les azafates, eh?
Construmat, alimentària i la fila d'automòbil.
Mira, una nevera d'Android, és per mi.
Diu que ja munten com... ja munten un xat cap al mandat des del Construmat.
Apaguem el micro.
Vale. Micros!
Bueno, com ja vam parlar l'altra vegada, les tendències d'aquest any són pantalles enormes, Full HD Super ja que te cagues,
que no falta d'anar.
Hi ha quatre nuclis com a mínim, LTE, que aquí no el veurem fins a quins anys.
Poca broma, pantalles Full HD amb 5 pulsades.
Ei, sí, ens enganya. I d'aquí 4 dies, quan l'has hagin venut totes, diran, no, el que mola són les pantalles petites, i llavors a vendre pantalles
petites, burros tots, són tots borregos.
I com deia en Ganyeta aquest matí amb una piulada, dic, i tornarem a patir el síndrome de la marmota quan ens diguin que ja podem pagar amb els mòbils.
Sí,
exactament. Bueno, llavors l'interessant d'aquest Mobile World Congress és que totes les companyies grans fan events fora del Mobile World Congress, de manera que no sabem, bueno, no sabem les presentacions.
Les ties bones no estan al Mobile World Congress.
Exacte.
Estan a les parties que
a l'Experia, que està fora.
Perdona, tots els hotels fan parties. I en els partits que ens arriben en el correu...
Ho estàs pintant com si fossin
partits de sexe, eh? I les invitacions a mossegar la poma?
No, perdona, hi ha partits...
Perquè són partits de networking.
Sí, hi ha partits de networking.
Però a veure, les partits que no t'arriben... Un client et signarà un contracte just després d'haver tingut un orgasme. Això està demostrat.
Però que no són...
No, no, és abans.
Però que són festes on va un munt de...
Vols tenir orgasme? Signa el contracte. Vale.
Sí, exacte.
Ho esteu pintant d'una forma
fatal. Jo quan treballava a Asus i anàvem als Cimos i tal, anaves a aquestes festes i intentaves fugir-ho abans possible.
Algun està bé, però jo aquest any m'he proposat intentar no anar a cap de les que hi ha després del Mobile World Congress. És un rotllazo, la veritat.
El nostre productor...
Tothom amb corbata i tothom et va vendre alguna cosa.
El nostre productor ha dit que no es perdria ni una festa. Les oficials i les que fan parlar.
Bueno, però en Rai no es perd cap festa mai.
En general, sí.
Per definició.
Forma part de la seva religió.
També hi ha un tema d'edat i de situació vital que suposo que també ajuda.
Jo crec que hi ha per definició una festa. Si no hi és en Rai, no és una festa.
No, el que sí que tenen és veritat és normalment menjar i beguda gratis. Clar,
això sí, això val la pena.
Per algú que és jove i que vol fer-se una setmana a tope, doncs està molt bé.
Una festa a Barcelona ha de tindre en Rai i croquetes. Punt.
Rai i croquetes, molt bé.
Si portes en Rai i croquetes, estigues ben soles.
Anem per feina. HTC presenta avui mateix, dins d'un parell d'hores, el que segurament serà el terminal estrella per aquest any, l'HTC One, conegut abans com un codi com a M7, que si heu vist el BlackBerry Z10, que és el nou BlackBerry tàctil, doncs té un aspecte molt semblant. Té també el nou HTC Sense, que és la...
L'HTC One és aquell telèfon que va fer un xino que es deia Wang.
Sí, algun dia el matarem.
No, talla el micro ja.
També rumoreja que presenten una tauleta de 10 polzades, que s'ha vist unes fotos filtrades d'una taula coberta amb unes fundes, bueno, etcètera.
Que es diu que pot ser Ubuntu, eh?
Potser, no se sap. Ja ho veurem, ho veurem aquesta tarda.
També és que pot ser Windows Phone.
Exacte. Samsung, com ja va passar l'any passat, el seu model estrella d'aquest any, el Samsung Galaxy S4, són molt originals, no els presentarà el Mobile World Congress, sinó que els presentarà el 14 de març, és la data rumorejada, un event propi que es farà segurament per els puestos.
Però a Barcelona, vols dir?
Exactament,
no, a Barcelona no, serà fora, no? Sí, a Londres o a Nova York, quan els roti. Són així de guais. Després també, rumors de Sony, ja que a part dels Xperia Z i ZL que ja van presentar al CES, ja han sortit resultats al Benchmarks Online d'un nou model, el C680X, el Z, per cert, que tenia el codi C660X.
Això és apassionant, això que expliques, eh?
Aquí sí. Bueno, el cas és que hi ha rumors d'un catxarro nou, possiblement més gros.
No li facis cap.
No, ningú m'estima.
No,
soc molt mal presentador,
no,
això sí.
Però el que sí que sorprenent és que Sony, si realment presenta... talla micros, demostra que manes. Demostra que manes, molt bé. Si realment presenta un nou flagship, serà el quart en un any.
El món on talles, que és la meva secció. No?
Perquè va presentar, ara just fa un any, l'Xperia S, va presentar un mes després l'Xperia T,
sí.
Ha presentat l'Xperia Z, i si ara en presenta un altre, portarà quatre, però més flagships, i cada cop que surt un és al tope de gamma, quatre en un any, eh?
Li falten lletres, jo crec. Serà l'Xperia Alpha o l'Xperia...
No sé quines fàbriques tenen, però...
No sé quines
fàbriques
tenen, però... PlayStation 4
portàtil... Això és perquè... Això demà? Sí, avui és demà. Avui és 19.
No
sé, demà.
El Googleola, què és això del
Googleola? Googleola, a veure, Googleola és el que més mola.
Ole!
Ja està! Ole!
Campeón!
Els rumors del Phone X que estan desenvolupant Google i Motorola, evidentment, perquè Motorola ja és part de Google, i que suposadament ja no seria un Nexus, com ve fins ara el concepte, que és fem un Nexus en col·laboració amb altre fabricant per veure què és el que és capaç de fer Android, sinó que ara volem fer un telèfon per competir directament amb l'iPhone, com a tope gamma que lo flipes.
O sigui, com els de Microsoft amb el Surface?
Semblant, sí.
Vale.
Ja veurem, fet, ja veurem com és. Això són els rumors. Encara, sí. Evidentment, si, bueno, ja l'indici més fort és una oferta de feina que va sortir per Motorola, em sembla que va ser. I tampoc sortiria per Mobile Congress, sinó que sortiria pel maig a l'event de desenvolupadors de Google, el Google I.O.
I se'n suma que anirà amb el nou processador d'NVIDIA, el Tegra 4.
Bueno, el Google I.O., que és aquell congrés de Google que sempre presenten una cosa que tiren a la bassa al cap de dos dies.
Exactament.
L'any passat el Google Q i...
Hem d'acabar,
ja
però...
Ja està, o sigui, ho han fet un cop.
No, i tant, no, perquè cada any ha presentat un altre.
I el més important de tot del Mobile Congress és que aquest any no hi haurà stand de Google això d'Android sí que... amb l'altobogant sí. Ni amb els gelats.
No, això sí que és greu.
Ni dominoles, ni...
No, pues ja no vull.
I ja no vull,
m'agrada molt com has acabat el guió dient que començarem a veure fabricants xinesos, que són els de components,
el Wang,
fent mòbils, com Nvidia mateix pot treure un telèfon, dius, un terminal?
Nvidia no, lo que estic, bueno, aquí feia sobretot les novetats que seran els components, és a dir, el Tegra 4 que sortirà a l'agost, que sembla que s'han dirigit, el Qualcomm que treure, etcètera. Potser veiem alguna sorpresa que encara no coneixem, com ja passa.
I Nvidia porta Project Shield, perquè a mi ja van confirmar que el podré toquitejar, suposo que no serà l'únic.
Doncs anirem allà.
La consola aquella de...
Sí, anirem allà a toquitejar el Shield.
La setmana que ve tots al Mobile World Congress.
Ué. She's a white angel, like you love to choose. Very unconceived, but this is what to do. Please around the game again.
Vale, ja està, ja està.
Bueno, a veure, abans que comences propostes, jo les meves propostes, que ja són propostes d'autobombo. La primera, la setmana passada, que estava jo encara fotudet, o sigui, no feia massa bona cara, o sigui, jo en realitat sóc més guapo.
Va, vinga.
Va venir els de Generació Digital i em van gravar durant una hora parlant sobre el trasto aquell infecte de la Microsoft Surface. A més, em deien, digues alguna cosa positiva, sisplau. Jo ho vaig intentar, us ho prometo que ho vaig intentar.
I què m'has dit?
Suposo que seran dos minutets. O sigui, que mama sortiré a la tele aquest dissabte a Generació Digital.
Ah, molt bé.
Llàstima, no va venir la Gina, és una cosa. I l'altra cosa és que dins del programa de la Universitat del Carrer...
Saps el que va dir de la Surface, que feia bona olor?
Digue, va. Bueno, dins del tema aquest de la Universitat del Carrer, que és un moment reivindicatiu doncs, per cagar-nos una miqueta en el ministre Huert i totes les salvatjades que estan fotent a la Universitat Pública, de retallades i tal, doncs, en comptes d'anar a fotre una manifestació i tocar els collons a la gent, doncs el que farem serà, doncs, sortirem al carrer i en alguna banda farem una classe.
Ah, molt bé.
Doncs jo dimarts que ve faré una classe de 6 a 8, ja diré a través de Mossega la Poma i el Twitter on la farem.
La plaça dels Àngels.
No ho sé, hem de buscar els estudiants que ho estan muntat a algun lloc on muntaran un micro.
6 a 8 al matí, no?
No, els 8, de 6 a 8 de la nit.
Però va, vinga, propostes mosseguis dels oients. En Ferran, per correu electrònic, ens envia una proposta, ens proposa que parlem de secondmac.es, un nou espai de compra-venda i reparació de productes Apple de segona mà.
En Josep Ramon García, via Comunitat Mossegui, ens comenta que la pantalla de la bloqueig de l'iPhone, sota la 6.1, pot ser desbloquejada seguint la combinació de passos que ha publicat The Verge. Ho posem a l'enllaç.
Sí, desbloquejada no, però sí que pots accedir a moltes coses.
Això ja havia passat una vegada amb la 4.0, torna a passar.
4.1, sí.
I a la 6.1.1 ja ho han arreglat, això?
Això no sé.
No està repartida per tu.
En Jordi Show ens recomana el teclat per Android SwiftKey, ho he dit molt bé.
Aquest ja ve de sèrie.
No rius,
és com Mobile World Congress.
Si dic SwiftKey, de puta mare. Ara mateix diu que està en beta pública i té català i...
Swipe és allò que parlàvem la setmana passada, que pots lliscar el dit en lloc de clicar.
Allò és molt guai. Vale, doncs això. Posarem l'adreça també en la...
En Gerard Alís, via Twitter, va donar una resposta a la pregunta d'un altre mossegui que hem volgut traslladar aquí com a proposta.
Que en Gerard és el que ha guanyat la palma.
La gent del blog MyPalo, es diu així, MyPalo, ha publicat una llista dels top 5 aplicacions que permeten enregistrar tota una conversa des de l'iPhone.
Això estaria bé.
Jo les he mirat i mínim dos
segons
no permeten.
Segons qui del PP li interessarà això, poder enregistrar coses sense ficar coses als floreros, no?
Sí, és una opció. A veure, el mateix Gerard també ens diu, en la mateixa línia ens recomana una aplicació que es diu Undercover Media Real Spy Camera.
Que també l'he provat i mola molt, allò.
És una aplicació que permet fer fotos, gravar àudio o vídeo mentre el telèfon mostra la pantalla apagada, una calculadora o el navegador.
I a més, el bo és que l'icona que et posa a l'escriptori és una calculadora.
Sí. Ah, molt bé.
Cutre.
Vaig engegar la calculadora. Lialo, lialo, lialo.
Lialo, lialo. I ja va fotografiant calendrius.
A més, mola perquè l'engegues i et diu, sobretot, recorda de silenciar el mòbil. Perquè, clar, si no, la càmera va fent clac, 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 clac. I t'ho avisa l'aplicació.
I, finalment, en NiceWall ens proposa que recomanem Asana, un servei web que permet la gestió de projectes i tasques associades de forma col·laborativa i online. És molt visual.
Això
de
Sana és el de culito de rana o no?
Sí, Sana, culito de rana. El servei és de pagament, però només per a equips que tenen més de 30 membres. Per tant, la majoria de nosaltres podríem utilitzar...
Jo en tinc un altre, és pel podcast i se m'acaba d'acudir ara. Quan creus rellotges com els d'escacs i que cadascú quan parli cliqui.
Ah, sí.
No
que el Marc en mig podcast no.
s'hagi acabat els 10. Ens fotrà el rellotge.
Jo tinc una antiproposta, molt ràpida. No aneu a veure, però sisplau, no, si us estimeu vosaltres, la Jungla 5.
No? No l'he dit,
que dolenta és la filla de la
unanimitat. Pel meu,
és ofensivament dolenta. Molt, molt.
Prenem nota de l'antiproposta. La propera setmana a Música de la Poma ens tornen a visitar els amics de Meteocat, en qui parlarem de les estacions meteorològiques automàtiques i la xarxa d'observadors meteorològics amb en Roger Vendrell.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris i el que us doni la gana a cultura@mossegalapoma.cat o per Twitter @mossegalapoma.
I no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos.
Adéu. Adéu. Salut. Salut. Salut.
Ciao.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.